Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Aquesta setmana el Ja m'entens, aprenent amb la diversitat. Tot el que fa referència a la diversitat sexoafectiva i de gènere és un procés d'aprenentatge continu. Això és el que ens mostra en Bob Pop el nou programa de TV3, Bob in Translation, on a més d'aprendre català, també aprenem amb ell diversos aspectes de la realitat del col·lectiu LGTBIQ i més. D'aquest programa en parlarem amb el propi Bob Pop, amb la seva professora de llengua, la Babet Ripoll, i amb la directora del programa, la Laia Ventallol. Aquests dies es pot veure al Teatre Acadèmia de Barcelona En mitad de tanto fuego, una obra protagonitzada per Rubén de Guia i on ens explica la història d'amor entre Aquiles i Patrocle. Ho comentarem amb el propi protagonista de l'obra, en Rubén de Guia. I tancarem el programa, i ja que estem a la Setmana del Llibre en Català, el propietari de la llibreria Antinous, Josep Vites, ens farà algunes recomanacions de novetats de llibres de temàtica LGTBIQ+, i en català. A veure, passem llista. Sí, ja ho teniu tot a punt? Doncs comencem.
Ja m'entens. Els dimarts, el podcast de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb David Ávila.
Hola, sóc en Bob Pop i fa uns mesos que m'he llançat a parlar català.
Un políglota natural, coneix igual.
I com ho he fet? Gràcies a les meves parelles lingüístiques i també amb l'inestimable col·laboració de la Babet Ripoll, la millor profe de català del món.
I com es diu polla?
I del panxo?
Jo no he follat mai en català.
Bob in Translation a 3K.
Amb aquest piano tan dolç és una metàfora del que és Bob in Translation, un programa on el comunicador Bob Pop aprèn català i a la vegada tots junts aprenem de la diversitat sexoafectiva i de gènere. Per parlar d'aquest nou programa que ja es poden veure als 6 capítols a 3CAT, comptem, i ja el tenim a l'altra banda del telèfon, el Bob Pop. Hola Bob, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Ens fa molta il·lusió i et volem donar l'enhorabona per aquest Bob in Translation, que és un programa bonic i preciós com pocs.
Merci, jo estic molt content i crec que el resultat ha sigut molt tendre, molt intel·ligent i estic molt bé rodeat de parelles lingüístiques meravelloses.
Deixa'm explicar això, que Pop in Translation és un programa que és un procés en el qual tu aprens català i avui ens ha visitat a la ràdio la teva professora de català, la Babet Ripoll. Hola, Babet, què tal?
Hola, bona tarda. Hola, Bob, estic aquí a l'altre costat, així que porta't bé, sisplau, eh?
Sí, senyora. Ho faré bé i parlaré amb correcció i amb totes les neutres i les febles, tot el que tu vulguis.
Tots els accents diacrítics i tot, eh? Vull dir que...
tot ben fet.
I tenim també a l'altra banda del telèfon, i li hem de desitjar per molts anys, que la màgia de la ràdio, no direm quin dia els fa, però els fa avui, tenim a la directora del programa, la Laia Ventallol. Hola, Laia, què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per la felicitació.
Anava a dir això, i per molts anys. I per molts anys també el Bob in Translation, que m'agradaria que ho poguéssim desitjar, i, oi que sí, Babet, per molts anys aquest Bob in Translation, perquè li deia, han sigut 6 lletres del col·lectiu, però encara en queden més, com la A i com altres, la P de pansexuals, i vull dir, encara en queden més de lletres i de contingut per parlar-ne.
I tal com va la cosa, cada dia en traurem de noves, perquè això avança amb la gent. Així doncs... que sí, sigui molt benvinguda una segona temporada.
I, Laia, d'on sorgeix d'aquesta possibilitat de fer Bob in Translation?
Doncs tot sorgeix d'una crida de TV3 que amb la Maria Giral, que portem molts anys dedicant-nos a fer vídeos del col·lectiu, se'ns va ocórrer aquesta idea de fer un programa barrejant els dos eixos, no? L'aprenentatge de la llengua, i volíem fer alguna cosa sobre el col·lectiu LGTBIQ+, que és el que nosaltres coneixem, i teníem el Bob Pop a prop, perquè és molt amic d'una amiga nostra, i mira, al final ho hem ajuntat tot i va sortir bé.
Bob, tu vas pensar gaire a l'hora de plantejar-te, de posar-te al capdavant d'un programa de televisió? Perquè crec que és la primera vegada que has fet de col·laborador en molts programes d'èxit, però crec que és la primera vegada que estàs al capdavant.
Sí, però he sentit que el projecte era molt bonic, molt interessant, jo m'he sentit molt còmode i a més estic acompanyat en cada programa amb una persona del col·lectiu, gent que m'interessa moltíssim i que m'agrada el seu pensament, i ha sigut un plaer i no l'he pensat, no he tingut por, no, he sigut molt inconscient i estic molt, molt content d'haver fet així.
Ara que ja, Babet, ara que ja ha acabat aquest curs, aquest primer curs del Bob in Translation, com ha estat el Bob Pop com a alumne? N'ha après ràpid? Com diries que ha estat el Bob Pop?
Mira, el primer capítol ja ho diem. Ell ja tenia molt de català a dins, no? Perquè portava 21 anys a Catalunya. I jo crec que l'únic que he fet és, pum, no? Com destapar i donar una mica de confiança perquè s'hi llencés. Evidentment queda feina per fer, ho has d'entendre que digui això, perquè me tengo que cobrir les esquenes, jo quiero seguir currando, no? Queda feina per fer, però jo crec que pel temps que teníem i tot plegat, me'n faig creus i penso, mira que bien, tu.
Doncs Bob in Translation és una temporada de 6 capítols on hi apareixen les lletres del col·lectiu i comença amb el capítol de la L, que hi ha de convidada l'Anna Polo, la G, amb en Pol Guasch, la B, amb l'Ada Colau, la T, amb la Judit Joanús, la I, amb la Laura Vila-Cremer i la Q, amb la Clara Peia. Però, a més, en aquestes converses de parelles lingüístiques s'hi han reflectit coses com aquesta.
I fins que jo no vaig veure a Elena Anaya...
Sí.
I vaig veure que era lesbiana a la vida real i veia fotos a la catifa vermella amb vestidazos i tot i deia, ah, es pot
ser lesbiana
i femenina.
O l'exalcaldessa Ada Colau parlant de la seva visibilitat bisexual.
Hi ha missatge en el teu cabell ara?
Sí, hi ha missatges. Sí, de dona alliberada una mica, sí. Després de 8 anys d'alcaldia tenia unes ganes de tallar-me el cabell, boges. Els comentaris, sense haver-los demanat. Oh, quin tall més bollo que t'has fet, ara. Portes un tall bollo, vas de lesbi. Amb el tema de la bisexualitat, amb aquest comentari que es reprodueix en moltes altres situacions, hi ha una doble connotació. Una, com sempre, la gent ficant-se on no li demanen i buscant senyals dels seus estereotips i prejudicis en la teva persona, no? Evidentment, també hi ha l'estereotip de la lesbiana, que ha d'aguantar, no? Que la lesbiana és amb cabell curt, dura, tal qual. Però després hi ha el gran estereotip, que és la invisibilització absoluta de la bisexualitat.
Bob, i també us la deixo la pregunta oberta tant a tu, Babet, i a la Laia, que és que ara escoltàvem a l'Ada Colau, amb un to distès, parlant de la manca de visibilitat bisexual i tots els prejudicis que s'ha trobat. No sé, tinc la impressió que creiem que hem avançat molt en molts aspectes del col·lectiu, però que, malauradament, encara ens queda molt camí per recórrer. Per exemple, Pop, què en penses?
Estic totalment d'acord amb tu i, de fet, crec que el propi col·lectiu ens demana que la visibilitat, que la diversitat siga de veritat, siga de debò. Perquè jo crec que parlem molt de diversitat, però dins del propi col·lectiu n'hi ha diversitat, n'hi ha...
diversitat.
Crec que manca... Perdó?
Hi ha diversitat de cossos, hi ha diversitat de persones...
Exacte, diversitat de classes, molt diversitat, inclús diversitat sexual, de debò. Crec que els prejuïcis amb les persones bisexuals, però també la misogínia del grup gay de tota la vida. Tot això, jo crec que hi ha molt que parlar entre nosaltres, també.
Babet, que et sentia a sentir?
És que no sé si puc afegir res més, perquè estic absolutament d'acord que hi ha una diversitat tan gran, ens queda tant a parlar, tant... Hi ha gent que ha descobert coses de dins la seva família pel programa. Avui una amiga em deia crec que el meu fill és intersexual i no ho sabia, és intersex. I és només com la punta de l'iceberg, no? És, com, és molt gran, és, hi ha moltes, molts cossos, moltes formes de viure. I després entrarem en si la monogàmia o no la monogàmia. Mm-hmm. O sigui, és tan gran, és tan potent el tema, tan ampli, que jo trobo que paga l'alegria, no la pena. Paga l'alegria posar-nos-hi. Sí. I, saps, i fer, vinga, sí, mànigues amunt, sí, i som-hi.
Laia.
Doncs bé, jo volia comentar que, per exemple, en l'elecció mateixa de les parelles lingüístiques, jo me'n recordo, per exemple, quan vam escriure un mail al Pol Guasch per dir, mira, ens agradaria que ens parlessis de la G, deia, és que jo no em sento representant de la G, no sóc un prototipus del que la gent s'imagina, no? Quan és un gai, li vam dir, justament per això ens interessa. I justament l'elecció de les parelles han estat persones que s'estan repensant molt, no? Que van com capdavanteres pensant i repensant el col·lectiu. I també que cadascú es representa només ell mateix, per això aquesta diversitat. No tots els gais, ni tots els intersexuals, ni totes les lesbianes són iguals. I aleshores agafar-ne uns per tirar temes sobre la taula i obrir una mica el debat sobre com volem ser.
Deixa'm agafar això que comentaves, Laia, perquè, per exemple, en Pol Guasch, en aquest capítol, el de la lletra G, comentava que hi havia el privilegi gai i que els gais també hem d'aprendre i desaprendre i de construir-nos. Bob, a què us referíeu?
Crec que és molt important el discurs del Pol Guasch. Crec que la Laia té raó i, a més, crec que hi ha una cosa molt bonica al programa i és que els meves parelles lingüístiques del col·lectiu expliquen molt bé la seva vida, expliquen molt bé qui som. Mm-hmm. I crec que hi ha una cosa al col·lectiu molt interessant i és com hem aprendut a
après, que t'he de tallar, eh?
Après, merci, amiga.
Hombre.
Après a dir qui som. I aquests discursos són tots molt interessants perquè dins de la diversitat que parlava la Laia, les nostres històries es semblen però també són molt diferents. Uh-huh. I això és molt interessant. I quan he parlat amb el Pol Guasch m'ha dit una cosa que em ressona està ben dit.
Molt bé, està molt bé.
Merci, amiga. Em ressona tota l'estona i és que abans de dir qui som, qui volem, tenim que provar qui som i què volem. I crec que és molt interessant l'experiència abans de la etiqueta o de la identitat.
Ara t'haguessis emportat un clatellot, eh?
Perquè has dit un, tenim que...
Que tota la taula, aquí tots plegats i plegades, eh? Ens hem arronsat. Hem de.
Exacte.
De fet,
has de reflexionar amb...
De fet, tornes a dir un tenim què i bé, la presidenta de la Corpo, Rosa Romà, acabar aquesta entrevista, també t'ho dic, vull dir que...
No, sisplau, perdó.
Doncs, escolta, ara que comentaves això, Laia i Babet, clar, de la lletra G en sabem moltes coses, tot i que crec que encara n'hem d'aprendre moltes més, però no sé si, quin aprenentatge us emporteu també del programa, a part de tota la riquesa lingüística i tot plegat.
Ui, jo molt d'aprenentatge, molt. Jo no els he vist tots perquè vaig veure el primer, he vist el segon i el tercer i m'he aturat una mica, no m'he quedat... Però em sembla brutal, primer de nosaltres, no? Perquè nosaltres també ens hem replantejat. Quan parlàvem, preparàvem el programa de la L i parlàvem de la invisibilitat lesbiana, dèiem, realment som tan invisibles? Perquè hi ha sectors on no ho som. Mm-hmm. Vull dir que a mi el programa m'ha portat a fer-me moltes preguntes sobre el que està dient, el que ha dit la Laia i el que deia en Bob, sobre qui som, sobre qui volem ser, sobre com volem ser, sobre què volem que arribi a les següents generacions, no? I que hi ha un munt de debat a obrir, no? Que hi ha molts temes per posar sobre la taula. I crec que això és el que fa Bob in Translation. Així que jo n'he après, aprenc i aprendré amb els programes que queden, n'estic segura.
I Laia?
Sí, jo també. N'he après moltíssim, sobretot a l'inici del programa. Fèiem unes reunions a casa d'en Bob, que ens va cedir a casa seva, amb tot l'equip, no? Amb el productor, amb en Pau, amb el realitzador i amb l'equip de guionistes, que ha estat molt potent també, amb l'Àngela Molina, la Tati, l'Anna Polo mateixa o el Bob. I vam anar pensant de cada lletra quins temes creien que era els que calia tocar per no caure en els tòpics, no? anar-nos plantejant. I alhora, amb les parelles lingüístiques, elles mateixes ens conduïen cap a llocs que potser nosaltres no havíem previst, no? Per exemple, el silenci amb el que creixen les persones intersexuals, o intentar no victimitzar les persones trans, perquè potser són un exemple de llibertat, com bé explica la Judit Joanovic.
Exacte.
I tot això ha travessat per la llengua, no? Mentre el Bob aprenia, anava descobrint un nou món per ell també de ser amb un altre idioma, un altre tipus de persona.
Babet, on creus que hi podem trobar més diversitat? En la llengua catalana o dins del col·lectiu LGTBIQI+?
Jo crec que van en paral·lel i podem trobar moltíssima diversitat. Afortunadament, crec que a més és un molt bon moment per la llengua catalana aquest nivell de diversitat, no? De començar a parlar de diferents variants dialectals i vull dir, de descentralitzar també la llengua catalana. I ho trobo fantàstic.
Ara sentíem com corregies el Bob, però anem a escoltar un moment un petit fragment d'aquestes classes amb el Bob a Bob in Translation.
Ai, ai, ai.
Hi ha un àmbit, diguem, on el tema del gènere sí pren especial importància, que és quan insultem.
Ah, sí?
Sí. A tu no t'ha passat? A tu no t'han canviat el gènere per insultar-te?
Sí. Per humillar-me com home, Enaza, Marieta, Catalunya, Marica...
A mi, per exemple, m'han dit molt, Marimascle, però que t'ho diuen en castellà perquè això és una altra cosa que fem molt, no? Hi ha insults catalans, ja, que són preciosos i poètics, sí, però no els fem servir tant. A mi no em rebaixaven a un gènere inferior, però sí que em desproveïen del meu gènere, no? És com et faig Marimascle i llavors et trec la teva feminitat.
I te portaven a un lloc de solitud.
Bob, creus que serà més fàcil trobar insults en català o erradicar la LGTB-fòbia de l'imaginari popular? Què serà més fàcil?
Crec que serà més fàcil i més productiu oblidar la LGTB-fòbia i no trobar insults a català per persones del col·lectiu.
Totalment.
Crec que és el més fàcil i el pitjor, no?
Totalment. Bob, quan nosaltres, a mesura que hem anat veient els capítols, per exemple, vèiem, per exemple, La casa de la Babet, i vèiem, per exemple, tot de llibres, o algun llibre de la Cubana, per exemple, però a casa teva també hem vist algun llibre, i jo veia que en tenies un que es deia Sabor a hiel, d'Anna Rosa Quintana.
Clar. Clar.
Leyendo els grans autors, no?
No, és el meu referent. Quan jo escriu, ho tinc a l'escriptori i sempre penso, jo que puc escriure, tinc que fer-lo. He de fer-lo.
Molt bé.
No com altres. No com altres. Que trobant ghostwriters. En català com es diu ghostwriter? Negre, també?
No hem d'utilitzar negre, perquè és un terme despectiu cap a les persones racialitzades.
Com es diu en català?
Escriptor fantasma.
Ah, com en anglès. Com en anglès. Ah, m'agrada moltíssim, molt bé. Sí. Escriptor fantasma.
Veus?
Sí. Per això tinc a la Anna Rosa sempre a prop per recordar-me que he d'escriure jo mateix.
Mira, la Babet acaba d'aixecar els dos polzes de la mà, com dient, per fi, en va aprenent.
T'estimo.
Babet, en el teu cas, ets actriu, t'hem pogut veure en espectacles de la Cubana, i també, per exemple, et vàrem poder veure el Com si fos ahir fent de bruixa. També comentaves el tema de realment som invisibles, les lesbianes i tot plegat. Creus que ara hi ha més presència de papers lèsbics a la ficció i de bisexuals? Hem realment tombat aquest full o no?
No l'hem tombat del tot, trobo, però sí, n'hi ha molts més. Imagina't, jo recordo que, no me'n recordo, ara em tiraran pedres, però recordo que fa molt de temps ja que van haver dues lesbianes en una sèrie del migdia a Catalunya, a TV3, exacte.
L'any 1998.
Però eren que pràcticament no es feien petons, no? Que es feien un petó a la galta, era com un per quedar bé, però no acabava de ser representatiu.
Us explico això perquè jo vaig fer el treball final de grau sobre això. I vaig parlar amb les actrius... Sí, 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 us ho explico, us ho explico. Jo vaig parlar amb les actrius, amb la Alicia González Lá, que està participant al Com si fos ahir, i ens van dir que la direcció d'aquella època de TV3, bueno, doncs, que li va fer por posar una parella de lesbianes i sempre les enviaven a prendre cine als Estats Units, a Nova York, i que de tant en tant les posaven en una petita trama, però que era una mica incòmoda. I que era més incòmode posar una parella de lesbianes que d'homosexuals.
Que de gais, que són homosexuals igual que les lesbianes, no? Que homosexuals en som tots.
Clar.
Per això crec que hi ha molt a fer. Però responent a la teva pregunta, sí, hi ha molta més presència de lesbianes. La bisexualitat, com dèiem nosaltres al programa, te'n recordes, Bob? Encara queda molt, una mica pel que deia també l'Ada, el seu capítol, no? El de la B, que és que hi ha molta invisibilitat i que encara sents allò de... És vici, no? És com, però què més? Però més els homes o més les dones? Però ets més bollo o ets més marica, no? Hi ha com una necessitat de catalogar sí o sí. Ha de ser una cosa o l'altra. Llavors queda molt a fer, molt.
Laia, aquest programa s'ha pogut veure també a TV3 i crec que és una idea més que encertada que es pugui veure en una televisió generalista i també fora del mes de l'orgull, del mes de juny, que sembla com una mica com, vale, us deixem aquest mes perquè pugueu estar tranquils, no? Crec que és una idea encertada, però a la vegada també em plantejo una cosa, que és que per què costa tant que la gent que no forma part del col·lectiu s'interessi per la nostra realitat. Perquè, clar, representa que som els veïns, els amics, els fills, saps? Gent que som molt propers a la gent que no forma part del col·lectiu. I per què no s'interessen?
No ho sé si no s'interessen. Suposo que és una mica com el que en periodisme es diu el quilòmetre sentimental. Fins que no tens algú que pateix la mateixa situació molt exacta a la que tu estàs vivint, no t'interessen els temes, potser. Però jo sí que noto que cada vegada tenim més aliats dins del col·lectiu i més gent que, com cada vegada és més visible, és més conscient de la nostra realitat.
Bob, en el teu cas, en el programa t'hem entrevistat diverses vegades. Una d'elles va ser per l'audiosèrie de la Carmen de Mairena o també per la sèrie de Maricón Perdido. En aquest cas, de Maricón Perdido, hi haurà, vas plantejar, corria l'aire, que podria haver-hi segona temporada. Com està la situació en aquest cas?
Ara mateix està... No hi està. No està, ara mateix. No hi... Estic pensant en la segona temporada, que jo ja he escrit i tot, però... estem esperant l'interès d'alguna plataforma per la segona temporada i mentre i mentrestant pues, fent altres cosetes, però m'agradaria molt la segona temporada, que no de fet es diu Maricones Perdidos, perquè jo tinc la sensació de que la sèrie hauria de tractar del col·lectiu, també. No sol d'un personatge solitari com és el meu, sinó que m'agradaria molt fer una sèrie que explicara, que ens explicara com un nosaltres. Però ja veurem, no sé.
I Babet...
El que la indústria digui.
I Babet, en el teu cas, on et podrem veure? Alguna sèrie, al teatre?
Tant de bo. Obrim contractació des d'aquí, des del teu programa, obrim contractació.
Doncs...
Jo continuo fent classes, continuo barallant-me i continuo recordant el món que sóc aquí.
I Laia, en el... Ho puc dir, eh? Això, en l'últim capítol de la sisena temporada, truquen des de Presidència... Que hi haurà...
El presidenti truca.
Presidenti, sí. Truca dient que hi haurà segona temporada.
Això jo crec que més que un spoiler, és un desig.
Doncs mira, posats a demanar un desig, ja que és el teu aniversari, home, seria un detall que els desitjos s'han de complir per l'aniversari, no?
A veure, creuarem els dits.
I Bob, tornaràs al Texas amb Hablar no sirve punto de nada o no?
Sí, a novembre, tot novembre tornaré al Texas, amb Hablar no sirve de nada, i també amb un espectacle musical amb el meu amic, me llamo Sebastián, els de 3 dissabtes de novembre amb Hablar no sirve de nada i 2 dissabtes de novembre amb l'espectacle amb me llamo Sebastián, que es diu Nuestras Flores Abiertas. Chan, chan.
ens acomiadem amb una de les cançons LGTBIQ i més en català, l'Eva i la Jana, dels Ginestar. I no sé, ara deixo aquí a l'aire que tampoc no n'hi ha moltes, de cançons LGTBI en català. Hi ha aquella de mítica dels Pets, però, clar, si vas a rascar, ara cada vegada n'hi ha més, però en necessitem moltes més, que és una de les coses que també en tots els capítols sobrevola, la manca de referents i la importància que hi hagi referents. Avui hem comptat amb la directora de Pop in Translation, la Laia Ventallol, que avui fa anys i li hem de desitjar per molts anys i que es compleixin els seus desitjos. Laia,
moltes gràcies.
També hem comptat amb la professora de català d'aquest programa, la Babet Ripoll. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I amb el protagonista de Pop in Translation, amb Bob, moltíssimes gràcies per passar pel Ja m'entens i t'esperem una quarta vegada.
A tu, com sempre, i m'agradaria molt veure-te aviat.
Va, ens veiem aviat i celebrem aquest programa tan bonic que heu fet.
Merci.
Gràcies. Què ens ha passat? No sé què som, però què guapa estàs. I entre uns dits, els dits de l'altre, com si fos un videoclip. Què ens ha passat? No sé què som, però que guapa estàs.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Ja m'entens, amb David Ávila.
Me da miedo que quieras morir, joven. Me da miedo que mueras. Ojalá no tenga que matar. Aquiles, ¿es verdad lo que dicen de ti? ¿Qué dicen de mí?
Cientos de naves llenas de carne, joven. ¡Pobre!
¿Por qué mataste a ese muchacho? Evitó llenar de eternidad lo que es efímero.
Des del passat 13 de setembre i fins a l'alerta, us ho remarco bé, fins aquest diumenge podeu veure al Teatre Acadèmia de Barcelona En mitad de tanto fuego, una obra basada en el llibre d'Alberto Conejero, una obra també dirigida per Xavier Albertí i que explica la història de Pàtrocle i Aquiles en la Guerra de Troia. Una obra, un monòleg meravellós que protagonitza el Rubén de Guia, que està esplèndid i que ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, Rubén, què tal? Com estàs?
Hola, bones. Molt bé, molt content.
I, bueno, nosaltres vam sortir també del teatre remoguts, però molt contents. Quin paperàs que ho fas.
Moltes gràcies. Sí, la veritat és que la gent surt commoguda, tocada, amb moltes emocions diferents a dintre.
És una obra, En mitad de tanto fuego, que ja la vam poder veure a la Beckett, també ha fet el seu recorregut a Madrid, a Barcelona, també has estat a Lima i a Montevideo i al País Basc. Això, la setmana passada em van sortir tots entusiasmats. Com està sent aquest pas pel Teatre Acadèmia?
Doncs mira, tornar sempre és una sort, i tornar a Barcelona, jo sóc d'allà, és tornar a casa, o sigui que més il·lusió. Quan vam estar a Montevideo i vam tornar al cap de 6 mesos, i tornar a un lloc vol dir que és com repetir la teva festa aniversari. Ha anat tan bé que la setmana vinent torno a fer la festa aniversari, no? El teatre a mi m'agrada veure'l com una mica una festa, on evidentment si la sala està plena és tot més bon que ho comparteixes amb la sensació d'aquesta en ebullició, la sala, i tornar a Barcelona a mi em fa il·lusió, i especialment al setembre, perquè trobo que és una època meravellosa. S'acaba l'estiu, però comença a Barcelona amb una temperatura espectacular, amb la platgeta, amb amics que tinc aquí i la família, o sigui que per mi és fantàstic tot el pack.
Doncs mira, una sessió de platja i després cap a l'acadèmia, perquè, per exemple, en l'obra, En mitad de tanto fuego, et poses en la pell de Pàtrocle. Però deixa'm explicar un parell de coses sense masses spoilers. Clar, en aquest paper de Pàtrocle trobem sense gaires floridures una llum, una samarreta i uns texans. I entraves perfectament en l'obra. Te l'imaginaves amb tot el tema de vestits així d'època, de peplums i de gladiadors i de tot plegat. Però clar, en cap moment et veiem vestit d'època.
Sí, jo crec que és la màgia del teatre, no? Hi ha diverses persones que han dit d'alguna manera aquest espectacle em reconcilia amb el fet teatral en el sentit que és tornar a l'essència on la màgia no cal d'una escenografia de 50.000 euros, sinó és la interpretació, la paraula, la direcció i sobretot l'espectador actiu, que és qui fa el viatge, en veritat.
Saps què em passava? Que estava amb una altra companya d'aquí de la ràdio, la Carme Canet, i jo anava apuntant i de cop i volta vaig pensar que vaig veure que m'estaves mirant i dic, és que m'està mirant tota l'estona i tenies aquella impressió. I vaig parlar amb uns altres companys que estaven en una altra grada i deia, és que jo també tenia aquesta impressió que m'estava mirant tota l'estona i fent l'obra per mi. Vull dir que també té aquesta gran màgia el teatre de proximitat.
Sí, jo crec que sí, que és una de les màgies i virtuts d'aquest espectacle, que la gent ho rebi i jo ho envio directament a cadascun dels espectadors. I, de fet, sí, hi ha persones que amb la seva mirada m'és més fàcil connectar-me perquè, pel que sigui, no? Com al carrer que veus algú i te'l mires o te la mires i tens la sensació que hi ha més química o el que sigui, hi ha persones a les que sí que vaig recorrent al llarg de la funció o veig una senyora i penso, aquesta serà la meva Tetis, la mare d'Aquiles, o aquest serà l'Hèctor, o aquest serà Agamenón, no? I vaig muntant-me jo l'arbre familiar.
Rubén, en aquesta obra, en aquest text, es mostra a dos soldats pacifistes que en l'època de la Grècia clàssica això no es destilava gaire. I clar, també es mostra, per exemple, l'homofòbia del pare de Pàtrocle o les relacions furtives entre Pàtrocle i Aquiles.
Sí, bé, més que dues persones pacifistes, i jo crec que allà està la gràcia i està molt ben explicat perquè passen per diferents moments, no? On fins a quin punt tu per la teva pàtria mataries i lluitaries o no? En quin moment, quan veus que estan matant els teus, és quan aleshores si t'alces en armes, no? Però això serveix per avui en dia. En quin moment no? Jo em posaria a matar, que si venen a casa i maten a la meva família o només ja quan entrin a Catalunya jo ja em posaria amb armes, saps? I ells passen per diferents moments. I sí, el tema de l'homofòbia del pare està en aquest sentit i està en molts altres i l'Alberto escriu de meravella i després el Xavier ho dirigeix ja amb uns espectres sublims que és meravellós i és tot el tema dels que no encaixen, no? Perquè en el fons el tema de l'homofòbia del pare cap al fill és algú que, segons el pare, no encaixa en el que se suposa que hauria de fer, de ser, però no només per homosexual o per estima, sinó perquè no ocupa el rol de rei, de persona exitosa. Pàtrocle, en aquesta història, és algú que de petit no guanyava ninguna medalla, era algú enclenque, no? un gat esquifit. I en aquesta societat també molts pares tenen certes visions d'on volen que sigui el seu fill, que sigui el millor jugador del Barça o que sigui no sé què, i a lo millor pues, tu després vols ser una altra cosa que no és la que els teus pares volien.
Ara també ho comentaves, deies els estranys, les persones que no encaixen, i en l'obra dius una frase de les poques que vaig escriure abans de que em miressis a mi tota l'estona, era «Lo raros entre nosotros nos reconocemos».
Sí.
Clar, és allò de tan típic de «entre nosaltres sabem qui som», i també la importància de trobar-te entre iguals.
Sí, jo crec que sí. Però aquesta mera complicitat és el que tinc amb el públic. No? A tothom li ha passat. Jo crec que vas per Barcelona i et creus amb... M'ha passat amb una noia amb bici i dius, ostres, mira, perquè ens hem creuat amb bici, però ja no és... Pot ser a vegades fletxazo, pot ser... Senzillament que hi ha una complicitat amb aquella persona, no? Inclús hem passat, jo que sé, el metro amb una persona que té 50 anys més gran que jo i dius, ostres, si haguéssim anat a la mateixa classe, jo crec que amb aquesta persona m'hauria entès, no? És aquesta cosa, és que és com les seves peculiaritats s'entén i tots tenim peculiaritats.
Mira, jo no diré res, però que l'altre dia sortint del metro, això... Mira, després li explico a la Rosa perquè com va anar tot plegat. Escolta, també en l'obra dius una frase molt bonica que és l'amor i els fantasmes, o alguna cosa així com l'amor i... Com acaba, com continua aquella frase?
Quina?
Una a l'inici del teatre que deies, de l'obra que deies l'amor i els fantasmes.
Sí. Te'n recordes? Que té tantes frases bones. Sí. Hi ha molta gent que, com era aquella frase? Dic, ¿cuál de les 3.000 que tiene? Porque me sé las 3.000 de seguido, però així, per separat, no, és brutal. La veritat és que a mi jo crec que no em canso de fer aquest text, perquè frase rere frase són mantres.
I saps si és cert que Pàtrocle i Aquiles varen tenir una relació?
Pues mira, saps quin és l'avantatge de que et dirigeixi el Xavier Albertí, que és una eminència, un cervell privilegiat i que ho hagi escrit l'Alberto Conejero, és que jo em relaxo molt i dic, jo m'ocupo de lo meu, que és actuar-ho, dels fets històrics, verídics. Els assajos, ells m'expliquen mil coses perquè saben molt, però jo després tinc el defecte d'oblidar-me de tot. No me'n recordo. Jo crec que hi ha bastanta mitologia aquí. A Troia va existir. De fet, hi ha recerques últimes arqueològiques en què demostren que sí, però crec que en aquest cas els personatges són de ficció i de literatura, evidentment, però com qualsevols altres herois d'èpoques antigues escrits, sí. Representen herois que sí que existien, segurament, però no eren aquells en si.
I com ha estat aquest procés de creació de Pàtrocle? Perquè, clar, és el que dèiem abans, et veiem a tu sol només representant aquest paper i durant hora i quart, hora i vint.
És brutal, és una sort molt gran. Com a actor és com si fos atleta i vas a les Olimpiades. És un regal.
I què és el que t'ha seduït d'en Pàtrocle?
A mi el text, a mi el que em sedueix més com a actor, a mesura que passen els anys, és el text. Perquè el text després és el que has de sortir a dir cada dia. Si el text és un trampolín per aprofundir, per jo encara puc anar aprofundint i anant i treure-li més suc, no? I després l'equip humà que hi hagi darrere d'un projecte és l'altra cosa que per mi és clau.
En l'obra, una altra de les frases que em vaig apuntar és glòria, honor i pàtria. Clar, sí. Són uns mots molt testosterònics i sí. Que també encara ara marquen molt la nostra societat.
Molt, molt. Fem moltes coses per... Pàtria potser és la que encara avui en dia utilitzem més, no? Però honor i glòria, si glòria l'entenem d'una manera més abstracta, no? D'èxit, fama i tal, jo crec que sí, que encara som molt vigents i som molt potents i fem moltes coses en nom d'aquests conceptes, quan en veritat dius, ei, potser la vida va per un altre lloc.
Aquesta obra, En mitad de tanto fuego, és, ara ho comentàvem, no? que vas estar a Madrid, també ja havies fet una estada a Barcelona, al País Basc, a Lima i a Montevideo, i a tot arreu ha triomfat. I fins i tot vas aconseguir el premi millor actor al Festival de Teatre de Sant Javier.
Sí, i a Madrid vam tenir la sort dels Premis Godot, va guanyar la millor autoria i millor actor. Igual està malament que ho digui, però i finalista als Max, millor actor, entre Eduard Fernández i Pedro Casablanc, que no és poco.
Anava a dir, Déu-n'hi-do, tot
sí,
plegat.
Sí, sí.
Com ho vius, tot això?
Doncs molt bé, mira, viatjar sempre és un plaer. Fent funcions, hem fet més de 60 per tot Espanya, Catalunya i Amèrica Llatina, i encara van vinguent algun programador de fora que dius, ai, encara s'obrirà alguna altra porta, perquè viatjar i compartir això és molt potent. I precisament amb això que deies de paraules com pàtria i tot el tema de la guerra i tot això, doncs és que era molt diferent explicar aquesta història a Lima, a Buenos Aires, a Montevideo, al País Basco, a Barcelona, no? Té connotacions tot el tema de pàtria, per exemple. En canvi, per exemple, hi ha un altre aspecte que és de l'obra, que és el desig, l'amor, i aquest frenesí que està explicat d'una manera tan potent, que aquest, en canvi, el sento que és exactament igual, vagi on vagi.
Deixa'm agafar-me això, aquesta resposta que deies. Sí. Què és el que has trobat més diferent a altres països que els hi ha impactat més o tot plegat?
Home, mira, per mi tornar a Barcelona cada cop que dic la paraula pàtria crec que és un tema que tenim tots molt a flor de pell. Sí. Pensis el que pensis, et col·loquis o no et col·loquis, però és una cosa que ara la tenim tots allà tocada especialment, no? O si vas al País Basc, també jo crec que és molt diferent el concepte de pàtria, depèn de quina zona geogràfica vagis, el concepte de nació, d'identitat, i després en quant a conquestes i tal, jo crec que potser a la península som més afortunats de tenir uns anys més de certa tranquil·litat, però la que vas a Llatinoamèrica hi ha una història més recent, molt més convulsa.
I en aquesta estada al Teatre Acadèmia hi ha anat moltíssimes persones de conegudes de Catalunya i una d'elles va ser el Toni Cruanyes i fa uns dies va fer uns stories que deia que després de veure l'obra que explicava la història de Pàtrocle i Aquil·les va tenir més ganes de saber de tot plegat. T'ha passat això, que molta més gent a fer obres per escoles i tal i que es despertés aquest coquet per saber de la història de la Grècia clàssica?
A la gent, que ve la gent i després sí. Hi desperta les ganes. Sí. Ah, tant de bo. Tampoc la gent m'ho va explicant després, eh? Ara m'he llegit 50 llibres. Suposo que sí, que de fet el teatre són excuses per obrir preguntes i que després cadascú a casa busqui les respostes.
I, clar, ara acabaràs aquest diumenge l'obra de En mitad de tanto fuego, però després on et podrem veure?
Doncs acabem diumenge i el dimarts ja ho estem fent a Càdiz.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, i després seguim fins al març.
Doncs mira, enhorabona, enhorabona, i que aquesta història LGTBI sobre la Grècia clàssica vagi arrelant per tot el territori espanyol.
I tant, clar que sí. As long as you hold me in your memory,
when your dreams have ended. Estem sentint un dels temes de la banda sonora de Troia, que és una pel·lícula que es va poder veure ja fa més de 20 anys, Rubén. Aquesta pel·lícula del Brad Pitt, passen els anys que dona gust, eh? I clar, no sé si tu coneixies molt d'aquesta història de Pàtrocle, d'Aquiles o de la mitologia grega.
Jo havia estudiat mitologia grega, però et confesso que jo m'agraden molt aquestes pel·lícules de Troia, de vikingos, El Senyor de los Anillos i tot el que és així com una estètica més medieval, de baralles i tal, m'agrada molt. O sigui que me la sé bastant, però la de la pel·lícula de Troia.
Doncs avui hem parlat amb l'actor Rubén de Guia, amb el que hem parlat de l'obra En mitad de tanto fuego. Recordeu, que la teniu fins aquest diumenge al Teatre Acadèmia. És una obra basada en el llibre d'Alberto Conejero i dirigida per Xavier Alberti. Així que no us la perdeu, val molt, molt, molt l'alegria, com deia abans la Babet. I, Rubén, moltíssimes gràcies i enhorabona per tots aquests èxits.
A vosaltres, una abraçada.
Ja m'entens, un programa d'un altre gènere, amb David Ávila.
Doncs ja estem acabant aquest capítol on parlem d'aprendre amb la diversitat sexoafectiva i de gènere. I volem parlar, ja que aquesta setmana és la setmana del llibre en català, ja que no tenim mai oportunitat, perquè sempre parlem de cultura relacionada amb el tema del programa, doncs home, ja que és la setmana del llibre en català, doncs per què no parlar d'algunes recomanacions de llibres LGTBIQ+, novetats i de... Bueno, en fi, de tocar de llibre i de cultura LGTBI. I per fer-ho comptem amb el propietari de la llibreria Antinous, el Josep Vitas, que ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, Josep, què tal? Com
hola,
estàs?
Hola, bona tarda, aquí estem, bona tarda.
Josep, una pregunta, la llibreria Antinous, el nom d'on ve?
El nom ve de la novel·la emblemàtica de Margarit Jusenar, Memòries d'Artadia.
I clar, no sé si em vas dir que estava com inspirat o tenia algun vincle amb Armand de Fluvià.
Bueno, en teoria, nosaltres, jo el vaig llegir en castellà fa molts anys, amb una titula que hi havia a Eras, estava publicat, i el nom era Adriano i Antino, amb dos dos finals. I parlant amb l'Armand de Fluvià, ens va comentar, i per què no posar el nom en català? Llavors vam posar el nom Antinous en català, que seria la traducció d'Antino, Antinous en català.
Doncs mira.
Sí, sí, que, o sigui que l'Armand de Fluvià, que va morir justament el dia 6, doncs li havíem el nom de la llibreria, en aquest cas.
Doncs mira, un homenatge més per recordar i agrair-li a l'Armand. D'aquesta llista de llibres que ens vols proposar, n'hi ha un que es diu La nit més clara, de Marc Parera.
Sí, aquest llibre jo trobo que és un llibre imprescindible. Va sortir a començaments de febrer i ha tingut un recorregut bastant llarg. La gent l'està llegint. Té l'avantatge que és molt breu i llavors te'l pots llegir en un parell d'hores. És tendre i dur a la vegada, no? És la vida d'un noi que es prostitueix per les circumstàncies i, a part, la banda de la seva vida personal, tens un reflex de la Barcelona que és molt poètica, amb unes fotografies de molts racons de la ciutat. És una novel·la que s'ha agradat moltíssim, 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 de veritat. Ha sigut una sorpresa.
És de l'editorial La Magrana.
La Magrana.
I un altre dels llibres de La Magrana, i que hem parlat en aquest programa, és Fervor, del David Moragas.
Sí, el David Moragas, de fet, és un cineasta i és la seva primera novel·la i totalment una novel·la, moments molt divertits, també molt durs, molt fresques, la búsqueda també de l'amor, de la felicitat, el món de la parella, el món del sexe. Uh-huh. És una novel·la que tu passes molt bé. Va sortir el mes de maig i ha funcionat moltíssim i la veritat està molt content. I, de fet, està molt relacionada amb una altra, que és Estimat idiota, en aquest cas la Rosa dels Vents, la Cristina Oliver, que també té molts punts en comú. Són un retatge com generacional, les dues. És una generació de... Som de nois de urbans, de fa d'uns 30 i pico d'anys, els seus anells, els seus desitjos... Mm-hmm. Tenen molt fons en comú aquestes novel·les.
Aquest Estimat idiota, com has dit, és de l'editorial Rosa dels Vents. I un altre llibre que no té res a veure en aquest sentit, perquè, clar, tots dos, tant Estimat idiota com Fervor, són dos llibres que estan inspirats en l'actualitat de dos nois homosexuals o de parelles homosexuals. Mm-hmm. Ara volem parlar d'un llibre que en vam parlar en el seu dia, d'un musical que es va poder veure al Teatre Condal, que es diu Una llum tímida.
Una llum tímida, sí, es va fer una obra de teatre al Teatre Condal, com deies tu, David, i és de l'Àfrica Alonso. És una història dura, perquè és la història dels darrers 15 anys del franquisme, una relació entre dues profes, doncs, que s'han d'amagar, com ho viuen tot, i el tema també de la repressió, no?, interna i externa, perquè pateixen també el tema d'electroxocs. És una novel·la molt colpidora, realment. És dura, però, bueno, és el que succeïa fa uns 60 anys. Vull dir que està ahí.
I és important que se'n parli i que, sí, i que recordi molt, que d'on venim molt. I teniu-ho molt present, perquè els nostres drets, sempre ho diem, que són molt fràgils. I també és molt important saber d'on venim i la nostra història i d'una història que se'n parla poc, que és la història de les lesbianes.
Exacte.
I hi ha una frase que es deia detrás de los balcones hay maricones y detrás de las persianas hay lesbianes.
Hay lesbianes.
S'ha fet un còmic, un llibre, que es diu Darrere de les persianes, d'Isabel Franc.
Molt bé. Una breu història de lesbianes a Barcelona. Està, com deies tu, David, escrit per Isabel Franc i il·lustrat per Rosa Navarro. Seria una història que començaria als anys de la República, tots els anys 30, la República, la Guerra Civil, el franquisme, la transició, i arribaria fins l'any 2005, amb l'aprovació de la llei de matrimoni, i pues, és tota la història dels locals que hi havia a Barcelona, d'oci, les primeres llibreries que van sortir, és una història, un recorregut social i gràfic, perquè veus els locals, veus les carrers, els ambients, és totalment recomanable.
I
aprens moltes coses.
I a més hi ha una cosa, que és que crec que te les ha tornat a reemprendre, la cantant Mayo està fent la ruta de les lesbianes basada en aquest còmic. I són unes rutes gratuïtes que us heu d'apuntar al centre LGTBI i és molt interessant. Les vam fer amb el programa i us les recomanem moltíssim.
David, crec que hi ha un ajust a aquesta ruta. He vist que hi ha una la setmana vinent. El dia 26, em sembla que fa una ruta.
Aquesta setmana, aquesta mateixa setmana.
Sí, aquesta mateixa setmana.
Veus? És que...
El dia 28, a les 11:30.
Mira. I no cal esperar fins al dia 28 per llegir la novel·la Tots al 10, de Jaume Creus.
Aquesta novel·la, bueno, a mi, el Jaume, que creus, diu Josep, una novel·la que crearà polèmica, perquè és una relació amb nois joves, amb ambients molt heterodoxos, molt diferents, i jo és que m'acaba d'arribar fa una setmana, m'avui llegir en calma, però sé que és una novel·la, bueno, Jaume, que és un poeta, va escriure Els danses de fletxa fa molts anys, és traductor. De fet, ell va traduir la Margarida Jusenar, les memòries d'Adrià, aquesta que l'Armand de Fulvian va donar, que agaféssim el nom, la va traduir ell als anys 80, o sigui que és un autor molt reconegut, i la novel·la tinc ganes de llegir-la, és una història colpidora, em sembla, en molts punts.
I deixeu-me que escombri una mica cap a casa. Des de l'editorial Penguin, fa un parell de setmanes van treure un llibre d'un autor que ens l'estimem molt al programa i a la casa, que es diu Francesc Soler, i el llibre es diu Sara, mereixes saber-ho. I és un thriller basat en una parella lèsbica. No sé si n'has pogut llegir alguna cosa o...
L'he fullejat. Vull dir, el Francesc Soler l'he anat seguint sempre. Aquí el presentarem a la llibreria el proper 7 de novembre. I la relació que dius tu són dues noies. Una és Sara Mac i l'altra és Sara sense H. I la relació és un thriller lèsbic. Em sembla que té també molt toc d'humor, eh? Diria que té un toc d'humor i... pot estar molt bé, segur. I, bueno, és un cant també contra... El Francesc em va comentar que una mica un homenatge a Thelma i Lewis. Saben les distàncies, una cosa així.
Doncs mira, apuntat queda, i tenim moltes ganes també de parlar amb ell d'aquest llibre. Abans no ho hem comentat, Tots al 10 és un llibre de l'editorial 1984.
Sí,
aquesta editorial fa un any o sis també va treure un èxit de llibre que es deia Un lloc per en Mungo, que va ser una revolució.
Sí. Puc dir, David, que va ser el llibre. Em va sortir el gener del 23 i ha sigut el llibre, va ser el llibre de l'any passat, vull dir, sense dubte. Nosaltres vam fer un club de lectura, l'hem treballat moltíssim. És un llibre que hi ha controvèrsia, perquè també és dur i tendre a la vegada, també el tema de la masculinitat, el tema de... Clar, això és el món de Glasgow als anys 70 cap aquí, vull dir, és un llibre que ha agradat molt, però també és un llibre dur, no és una novel·la rosa ni molt menys.
I per què? Per què creus que ha tingut tant èxit aquesta novel·la?
Mira, la portada és sensacional. La portada ajuda molt. Una bona portada, jo els dic als autors, poseu una bona portada que ajuda moltíssim al primer impacte. La portada és molt bona, després la història és bona, l'autor havia publicat l'anterior... Digue'm.
Un moment, la portada s'ha de dir que són... Explica-la.
Expliquem, són dos nois patronejant-se. Dos nois patronejant-se. I la portada realment és tant en català com en castellà com en anglès, és la mateixa portada als mateixos idiomes, és sensacional. I tenim en compte que el Douglas Stewart havia publicat l'any anterior, va guanyar el premi Booker amb la història d'en Sugi Bain, que també es va vendre bastant i també va funcionar. Vull dir que és un autor que ja comença a tenir un recorregut, i però que ha sigut un
èxit.
Un club de lectura que eren com uns 30 a la llibreria, imagina.
I més recomanacions que ens vols fer per aquesta setmana del llibre o per aquesta tardor?
He triat just tres autors que estan traduïts al català, justament bastant recents ara. De fet, el primer és el James Baldwin és un autor afroamericà, que justament aquest any es compleix el Sant i del seu naixement, i he tirat L'habitació d'en Giovanni, que és un clàssic, seria com un dels... Si hem de tirar 10 llibres LGTB i al llarg de la història, que seria un d'ells, el va escriure aquí l'any 56, estem a París als anys 50, és una història també d'amor, amb punts també tendres i durs a la vegada, i l'ha publicat l'editorial Tota Libros. El James Baldwin està molt de moda, de fet, només diria dues coses més d'ell, acaba de sortir la pròxima vegada del foc, que és un llibre que va publicar Pro als anys 60, que era en realitat tira de paper ara, aquest, justament, amb sense nom pels carrers, a tira de paper, i Manifest ha tret notes d'un fill nadiu. Són tres assajos de James Baldwin. James Baldwin, a part de novel·lista, és assagista, o sigui que és superinteressant. Vull dir, l'aniversari d'ell. I hi ha dos llibres més que jo...
Un moment.
Digue'm.
L'habitació de Giovanni, ja que has dit que és dels 10 llibres imprescindibles de temàtica LGTBI que no ens hem de perdre, com el definiries? Què té aquesta trama perquè que l'hagis classificat amb aquest rànquing tan especial?
Què té la trama? La trama té que és una relació... com un triangle, perquè un està amb una parella, amb una dona, després coneix un altre home, i després com ho porten tot en aquell moment, i aquests anys 50, com es vivia ser gay als anys 50. Vull dir, és supercomplicat, no?
Vale.
I és que la novel·la en castellà ha tingut diverses edicions diferents, ha estat molt buscada, i en català és inèdit, La primera que surt en català ha sigut aquesta de Tota Libros, la primera que surt en català. És un llibre, de fet, nou. I després, volia comentar un mes, de Periscopi, ha escrit El cos, de la Jeanette Winterson, que aquest, justament, vam tenir un club de lectura la setmana passada, i la gràcia d'aquest llibre és que les protagonistes no tenen gènere, o sigui, no queda ben clar si són dos dones, o un home i una dona, o queda una mica així, que tu t'ho pots anar imaginant, però és la virtut d'aquesta novel·la, que la va escriure la Jeanette Winterson l'any 92, imagina't, el 92, i en castellà ha sortit ara, en Periscopi. I la traducció és de Belulita, en aquest cas, és una traducció molt, molt bona. I el darrer, que és una novel·la de l'editorial Les Hores, és un autor brasiler, que va morir molt jove, que es diu Víctor Eringer, i la novel·la es diu La mort dels homes singulars. Aquesta novel·la és una novel·la ambientada al Brasil als anys 80, l'autor va morir bastant jove, i farem un club de lectura, si voleu, estic convidats, el proper 26 d'octubre.
Una pregunta, per apuntar-se en aquests clubs de lectura, que s'ha de fer i tot plegat? Clar, evidentment, a part de llegir el llibre,
Sí, doncs veniu a la llibreria i compreu el llibre i us apunteu. Vull dir, en principi no, esteu oberts a tothom. Vull dir, a vegades convidem a l'editor, a vegades convidem al traductor. Vull dir, depèn del moment. Doncs, en principi estan oberts. Vull dir, que la gent que participi pugui venir i això. Us esperem. Give me the courage to say all the shit I mean, Give me a song to rock your body, a lucid dream, I don't know how I'm gonna tell you what you really mean.
Estan sentint a Troy Sivan, que va venir al Primavera Sound, a la novel·la del David Moragas podia recordar molt a la música del Troy Sivan. Crec que també la novel·la del Christian Olivet també podia recordar també molt a aquest cantant que va venir al Primavera Sound. Josep, agrair-te que ens hagis fet aquestes recomanacions. Hi ha algun autor que ja l'estem treballant en producció perquè vingui al programa, així que més que recomanat i més que apuntat perquè pugui venir. I Josep, que passeu molt bona setmana de llibre en català.
Doncs moltíssimes gràcies.
I moltes gràcies també per totes aquestes recomanacions que anotades
I,
queden.
I veniu com vulgueu, vull dir, en principi, ja et dic, el 19 d'octubre d'aquest autor brasiler i el 7 de novembre el Francesc Soler.
Doncs mira, el Francesc Soler el vindrem a veure i el vindrem a acompanyar i com es diu en català, no? a caronar per ajudar-lo a que li vagi tot i molt bé. Doncs, Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Deixeu-me dir un parell de coses, que és que aquest programa, si ha sonat tant i tan bé, és gràcies a l'ajuda de la Rosa Sillué, que ens podeu escoltar aquesta i altres entregues al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a 3Cat, i a les diverses plataformes de podcast, i que, si voleu, ens podem escoltar la setmana que ve, perquè, bé, ja m'entens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.